Info Migdia, amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és dimecres 2 d'agost, arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Comencem, com sempre, amb els titulars de la jornada. Calella, que encara està lluny dels objectius europeus en recollida selectiva. L'any 2022 es van recollir 5.244 de les 12.357 tones de residus generats. Això, l'any 2002 a Calella, suposen el 42,44% del total, 4 punts per sota de la mitjana comarcal. Més coses, reacció de la Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella, les imatges que es van poder veure dilluns de la base del que ha de ser el futur Museu Romà de la ciutat, el jaciment del Roser, sobre el qual ahir va obrir les portes al supermercat Aldi. El seu portaveu, Joan Jué, ha compartit la indefensió que diu que senten davant la destrucció que, segons assegura, s'ha perpetrat en el que podria ser el conjunt monumental romà que la Plataforma ha defensat amb el suport d'experts i centenars de particulars que van signar el manifest per evitar la construcció de la superfície comercial. Jué, que va més enllà, assegurant que hi ha hagut una vulneració de la Llei de Patrimoni Cultural Català, de la qual en responsabilitza el Departament de Cultura. Més coses. En Martí Rió porta al Far divendres una travessia per les cançons que han marcat la seva carrera. Aquest és el nom de l'espectacle que l'artista andalusa oferirà dins la programació del NEC, on estarà acompanyada del seu fill, el guitarrista Raúl Rodríguez, qui s'ha encarregat dels arranjaments de les cançons del repertori que transiten del blues al flamenc, del bolero al tango i de la copla al swing. Les entrades estan disponibles a entrapolis.com a partir dels 18 euros. I Eslovàquia, Turquia i Argentina, que mostraran el seu folclore aquí a Calella. Això serà en el marc de les 51ena Jornades Internacionals Folclòriques de Catalunya, de l'1 al 10 de setembre, amb Calella com a seu d'un festival que també arribarà a una altra vintena de poblacions de les quatre demarcacions. L'Esbar Somriu d'Or de Sant Fruitós del Bages i la Cobla Lluïsos de Taradell han estat escollits per formar part de la representació de Catalunya. I pel que fa al temps, dimecres de cel serè, amb predomini del sol i temperatures escalant per sobre dels 30 graus al Maresme, és el dia avui de més calor de la setmana. A partir de demà dijous, els registres cauran en picat per sota dels valors, fins i tot, del que serien normals per l'època. Parada, una xifra que se situava 4 punts per sota. En el cas de Calella, només 5.244 de les 12.357 tones de residus generats. Equival això a 270 tones per habitant l'any. Per fraccions, la més quantiosa va ser l'orgànica. El conjunt de calellenques i calellencs van dipositar dins dels contenidors marrons de recuperació que hi ha a la ciutat un total de 1.983 tones de residus. Per darrere, els voluminosos, el paper cartró i també el vidre. Pel que fa a la fracció resta, és aquella que es porta a la planta de valorització i s'incinera. A Calella, durant l'any 2022, va concentrar un total de 7.113 tones de residus. Per tant, Calella, que se situa en el grup de 6 poblacions maresmenques que superen el 40% de la recollida selectiva. Hi ha també Caldes d'Estrac, Sant Cebrià de Vallalta, Palafolls, Malgrat i el Masnou. Ni tan sols hi arriben Pineda, Premià de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Mataró i Santa Susana, que es queden per sota del 40%. A l'altre extrem, totes les que superen el 50% i, per tant, assoleixen els objectius comunitaris en matèria de separació de residus. Les que treuen millors notes són Argentona, amb el 86% de reciclatge, i Arenys de Munt, amb el 78%. Són les dues poblacions petites, on, per cert, també hi ha implantat el sistema porta a porta. La segueixen Cabrera, Canet, Teià, Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, també Alella, Arenys de Mar, Dosrius, Vilassar de Mar, Premià de Dalt, Tordera, Vilassar de Dalt, Òrrius i Cabrils. El director de Maresme Circular del Consorci de Residus de Catalunya, Carles Salesa, explica que els municipis maresmencs més grans són els que a dia d'avui encara presenten marge de millora. Ha dit que, per això, cal avançar en la implementació de sistemes més eficients de recollida, com el porta-a-porta o també els contenidors intel·ligents, si es vol arribar, ha dit, al 55% de reciclatge que marca la Unió Europea de cara a l'any 2025. De les dades extretes i que ha presentat l'Agència de Residus de Catalunya, n'hi ha una de positiva sobre la, generació de residus municipals, i és que aquesta va caure més d'un punt durant el 2022 i en relació a l'any anterior. L'any passat es va situar en 1,42 quilos de brossa per habitant i dia. Vinga, seguim en directe a l'Info Migdia d'avui dimecres 2 d'agost, quan passen gairebé 7 minuts de la una del migdia. Pèrdua d'oportunitat històrica i sense marxa enrere. D'això es lamenta el portaveu de la Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella, Joan Jué, després de veure les imatges de l'impacte arquitectònic del supermercat Aldi sobre el jaciment del Roser, on hi reposen les ruïnes arqueològiques de la vila residencial romana datada del segle I, que s'hi ha descobert i a partir de les quals l'Ajuntament s'ha compromès a crear un museu de màxims, deia dilluns l'alcalde Marc Buch. Jué ha compartit a Ràdio Calella Televisió el sentiment d'indefensió que els provoca, diu, les imatges de com les columnes trenquen l'estètica del jaciment, que recorda forma part de tot un conjunt monumental que els experts asseguren és dels millor conservats que hi ha a l'estat espanyol. Fa el símil amb l'enderroc de la Torre dels Anglesos per queixar-se, Jué, que la intervenció feta no té marxa enrere i que s'ha destruït, diu, el patrimoni històric calellenc.
És una destrucció ja que ja està feta, no es podrà tornar enrere de tot això. El mur aquest perimetral que han construït arran de la carretera del Sabinyà i tota la volta per sostenir l'edifici, tot això ja no es podrà treure. Ja està. O sigui, l'oportunitat, la destrucció ja està feta. I si això diuen que no és una destrucció, en fi.
Des de la Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella s'adverteix que l'afectació de la construcció sobre el jaciment resta valor i també prestigi a la troballa arqueològica i que cap intervenció museològica, per moltes llumetes que diu s'hi puguin posar, estarà a l'alçada del conjunt monumental que han defensat i que integra les ruïnes descobertes i les que encara es poden trobar per mitjà de les prospeccions que reclamen es faci a tot el sector.
Però això a nivell de rigor, a nivell arqueològic, a nivell de poder figurar a l'agenda, podem dir, internacional de l'arqueologia, és una vergonya, saps? O sigui, està perdut. El que es podria haver fet aquí, la Calella Romana, que nosaltres espallàvem, perquè és un conjunt monumental que hi ha aquí, doncs aquí, en la vila residencial, s'ha perdut. Ara només li queda d'aquest conjunt monumental que no s'hagi destruït, li queda el possible centre terrissaire que hi hauria més enllà del Toica.
Jué, que demana que s'aprengui del que ha passat al centre residencial per no caure en un futur en els mateixos errors. Diu que les imatges no només els dolen i confirmen el pitjor dels presagis, sinó que s'aventura a dir que constitueixen una vulneració de la Llei de Patrimoni Cultural Català. Recalca la paradoxa que la institució, que és qui ha de vetllar pel seu compliment, el Departament de Cultura, és la mateixa que justament ha donat el vistiplau a la intervenció de restauració feta.
La Llei del Patrimoni Cultural Català parla de que no es pot destruir el bé cultural i que s'ha de mantenir la seva integritat. Crec que aquestes dues coses s'han vulnerat. Cada columna, aquestes columnes, aquest bosc de columnes que hi ha sobre aquesta part de la vila residencial, a sota hi ha uns enceps de 2x2, tot el que hi ha aquí ha quedat destruït. Quan el senyor alcalde diu que ara es quedaran fins al nivell de circulació, vol dir que no han mirat el que hi havia a sota. Vol dir que han posat les columnes aquestes i els enceps de 2x2 sense mirar el que hi havia a sota, perquè si no han arribat al nivell de circulació no ho sabien.
Recordem que la Plataforma va portar als jutjats l'enderroc d'una part del mur romà que hi havia tocat a la carretera d'Orsavinyà. Allà s'hi van fer treballs per reforçar la seguretat de la via. Una denúncia que va quedar en un no-res. L'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Mora, més un comunicat en què es retracta de les declaracions que va fer aquesta casa a Ràdio Calella Televisió a principis del mes de juliol en relació a la suspensió del Festival Arts d'Estiu per la no autorització del Departament de Territori. Mora va dir que algunes queixes del veïnat de Bellamar estaven dirigides, que tenien intencionalitat i que provenien de gent que apareixien que van anar en llistes electorals. En el comunicat, doncs, l'alcalde reconeix que no té constància que cap partit polític del municipi hagi liderat cap moviment en contra del certamen, que ha estat definitivament cancel·lat, i demana disculpes a qui s'hagi pogut sentir ofès. Afegeix que, com a alcalde de Pineda, sempre ha procurat mantenir un tracte cordial amb tots els membres dels partits polítics de l'Ajuntament i diu que així ha de seguir sent en els propers anys. Altres notícies. Atenció al públic, però també neteja i cambrer són les ocupacions més demandades en els 6 primers mesos de l'any aquí al Maresme. Així ho ha establert un rànquing de la Diputació de Barcelona que recull les 10 feines més sol·licitades a la comarca. També hi ha el personal de botigues i magatzems, ajudants de cuina, cuiners, auxiliars d'infermeria hospitalària, monitors d'activitats recreatives i d'entreteniments, peons de transports de mercaderies i descarregadors i peons de les indústries manufactureres. Una llista que s'ha publicat en el marc del projecte Xalo Competències de la Diputació, que és una eina d'orientació laboral per competències dirigida a usuaris que estan buscant feina i empreses que les demanen, que ofereixen llocs de treball. Es tracta d'una iniciativa nova que ha comptat amb la col·laboració de 21 serveis locals d'ocupació de l'entitat supramunicipal. És un recurs que ha permès 18.760 insercions laborals, un 10,4% més que en el mateix període de l'any passat. I la Brigada Jove de Sant Pol de Mar ha començat a treballar en tasques de suport als empleats municipals. Durant tot el mes d'agost, dos joves duran a terme feines de reforç en diferents zones del poble. Algunes d'aquestes són treballs de pintura i manteniment a la zona de la placeta de l'hotel o els pipicans del poble i també la neteja de grafitis i enganxines en el mobiliari urbà. El projecte de Brigada Jove neix de la voluntat d'oferir oportunitats a les persones joves, possibilitant el primer accés a l'ocupació en un entorn laboral proper, i això durant les vacances d'estiu dels estudiants. Maribel Quiñones Gutiérrez, l'artista d'ulleres de sol i peineta coneguda com Martirio, omplirà la nit d'aquest divendres a Calella de flamenc, boleros, tangos i coples de temes que han marcat la seva trajectòria musical, tant composicions pròpies com també les adaptacions que ha fet de les grans cançons de la seva admirada Xabela Vargas, a qui l'any 2013 va dedicar un disc d'homenatge titulat De un mundo raro, cantes por Xabela, amb temes tan emblemàtics com Llorona.
Salía del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi.
És una de les cançons que se sentiran aquest divendres a Calella dins la programació del NEC, on Martirio, acompanyada pel guitarrista Raúl Rodríguez, del seu fill, interpretarà les cançons de l'espectacle amb el títol Travessia. Ell coneix prou bé un escenari, el del Far, que ara visitaran plegats, perquè l'any 2018 Rodríguez va presentar-hi el seu àlbum La Raïz Elèctrica, en l'únic concert que va oferir a Calella, a Catalunya. El repertori per aquest divendres a Calella està basat en els discos que han gravat junts, portant grans cançons llatinoamericanes al compàs del flamenc, que són pura emoció, del blues, el bolero i el tango, de la copla, el swing. Les entrades estan a la venda venda a intrapolis.com i costen entre 18 i 22 euros i a preu joves per les persones titulars del passaport cultural de l'Ajuntament de Calella o a través del portal Escena 25. Recordem que el recinte del Far s'obrirà a les 8 del vespre, és a dir, 2 hores abans del concert, on hi haurà servei de bar i de restauració, també ambientació musical. L'Ajuntament ofereix servei de transport gratuït amb carrilet, amb 3 sortides des de la parada de l'Oficina de Turisme de la Nacional 2 a partir de 9:15. I de l'1 al 10 de setembre es desplegarà la programació de les 51è Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya organitzades per l'Associació per la Difusió del Folklore, Adifolk, amb col·laboració de la Generalitat de Catalunya, les 4 diputacions i 20 de poblacions del país on es realitzaran les activitats previstes. Entre elles, Calella, que torna a ser-ne la seu principal i acollirà l'espectacle inaugural al Passeig Manel Puigvert l'1 de setembre, a més de mostres de ball, concerts, un mercat de folklore, tallers i cercaviles. Enguany, els conjunts convidats i que formaran la representació internacional són Folklore Ensemble Orgònia d'Eslovàquia, el grup de dansa folklòrica Tubil de Turquia i la companyia folklòrica Danzantes d'Argentina. Ivan Besora és el president de Difolk.
Podrem veure actuacions totalment diferents perquè doncs, el folklore d'Argentina no té res a veure amb el turc o amb el d'Eslovàquia. És el que valorem, doncs, aquests grups, grups de professionals, i que estan integrats per un alt nombre d'actuants, tant de ballarins com de músics. El grup de Turquia i el grup d'Argentina, per exemple, s'ha integrat per 40 components. Per tant, doncs, enguany són 2 grups potents i que esperem doncs, que durant tots aquests dies a Calella, tant a l'acte inaugural com durant tota la setmana, puguin doncs, oferir, puguin ensenyar no només les seves actuacions de lluïment, sinó després a la plaça de l'Església, els tallers o les mostres més monogràfiques, per tal doncs, que el públic de Calella i els visitants en general doncs, gaudeixin d'aquesta nova edició.
La representació catalana anirà a càrrec de l'Esbar Somriu d'Or de Sant Fruitós del Bages i la Copla Lluïsos de Taradell, que és la més antiga del país. La colla de geganters i grallers de Calella seran els representants locals i participaran en les cercaviles i concerts previstos durant els 10 dies de festival. Si voleu, podeu consultar la programació al nostre portal de notícies. Des de l'organització s'anima en tot cas al públic calellenc a seguir totes les activitats.
Omplim el passeig el dia de la inauguració i després tot el dies a la plaça de l'Església, per tal doncs, que hi hagi aquest caliu, que els grups se sentin acollits per la ciutadania de Calella, que ja ho fa any rere any, i que tenim públic fidel doncs, que durant l'any ens escriu, ens pregunta i aquest any ja se saben quins grups vindran. Això doncs, bueno, ens alegra doncs, perquè ja hi ha una continuïtat d'un públic doncs, bastant fidel a la celebració, i no només a Calella, sinó a nivell de tot Catalunya, perquè Calella és la seu, però de Calella doncs, surten els grups cada dia i enguany visiten un total de 20 poblacions de les 4 demarcacions catalanes.
Les 51è Jornades Internacionals Folklòriques s'inauguraran, com dèiem, a Calella, però els grups participants també mostraran el seu folklore en 20 de poblacions catalanes com Taradell, l'Hospitalet de Llobregat, les Borges Blanques, Arenys de Mar, Montblanc, Matadepera o Barcelona. Adifolk, que forma part del Comitè Internacional d'Organitzadores de Festivals Folklòriques, també actua d'ambaixador de la cultura popular catalana arreu del món. Ho fa a través de l'Aplec Internacional, amb 36 edicions a l'esquena.
Any rere any portem al voltant de 500-600 actuants de tots els àmbits de la cultura catalana doncs per arreu d'Europa, per arreu del món, amb aquest Aplec Internacional, que el que pretén és exportar la cultura catalana a l'exterior i, a la vegada, donar a conèixer doncs, Catalunya, el seu turisme, la seva gastronomia i el seu potencial doncs, arreu on hem celebrat ja aquest aplec. Aquest any ha estat el mes de juny, es va celebrar a Àustria, a la ciutat de Villach.
El primer aplec internacional es va celebrar l'any 1988, va ser a Amsterdam, i al llarg de la seva història ha arribat a la major part d'Europa i també ha creuat l'Atlàntic. L'any 2018, la cultura popular catalana va exhibir-se a la capital dels Estats Units, a Washington. Molt bé, doncs acabarem amb la previsió meteorològica avui amb una calor plenament canicular a Calella, al Maresme i a tot Catalunya, on s'esperen puntes de 37 graus, això però, a les comarques gironines i també a l'interior. Aquí, per sobre dels 33 graus en aquesta jornada de dimecres, majoritàriament assolellada. La setmana, però, avançarà amb canvis i les pluges generalitzades apareixeran demà a tot el territori català, especialment aquí al litoral. També s'estendran divendres, tot i que el temps començarà a millorar a partir de divendres, com dèiem, i es mantindrà durant el cap de setmana estable i assolellat. ...21 minuts per sobre de la una del migdia... ...posem punt i final aquí a l'info d'avui dimecres 2 d'agost... ...i tornarem amb més notícies... ...serà demà puntuals a la una... ...fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats... ...a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies... ...radiocalellatv.cat... ...fins demà, gràcies un dia més per haver-nos acompanyat... ...gràcies per la confiança, adeu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.